Abril, paraigües.
Plou. A l'abril sol caure alguna gotellada intermitent. El vell refrany ja ho diu ben clar. Per l'abril, cada gota en val mil. I quan plou, cal agafar un objecte o altre per no mullar-se. Si hom ha de fer una cosa o una altra en despoblat. La caputxa fou una invenció més eficaç contra la pluja des de temps immemorials. Els pagesos encara la utilitzen. Es posen una saca sobre el cap. Però més tard se'n inventà una altra de molt bona. Fou el paraigua.
Aquest que escoltem és Abril i el paraigües, un dels 52 capítols, un per cada setmana de l'any, que Catalunya Ràdio va dedicar a l'escriptor Josep Pla en el 20è aniversari de la seva mort, inspirat en Les Hores, el volum 20è de les seves obres completes. I per Sant Jordi, demà passat, farà 40 anys de la mort d'un dels escriptors catalans capitals, Mestre Pla. Josep Pla, un autor que es continua llegint amb satisfacció renovada, gairebé embriagant. Així ho escriu el periodista Xavier Fabrés, un dels estudiosos de Pla més veterans, més informats i de ploma més amena. Ho diu en el seu darrer llibre dedicat a l'escriptor de l'Empordà, Josep Pla o la vitalitat, una biografia literària. Xavier Fabrés, bona nit i enhorabona.
Hola, bona nit, moltes gràcies.
Escrius que ara fa 40 anys que, mentre agonitzava el dormitori del Mas Pla, agafava la mà de l'editor Vergés i li preguntava amb l'últim fil de veu: de debò es llegeixen els meus llibres? Xavier, 40 anys després es segueixen llegint els llibres de Pla?
Sí, efectivament, és un fenomen absolutament atípic dintre de qualsevol literatura. Generalment, després de la mort d'un autor, n'hi ha molt pocs que es continuen reeditant malgrat el pas dels anys i de les dècades, no? Mm-hmm. Dintre de la literatura catalana en particular, molts dels seus contemporanis no són tan reeditats com Josep Pla. Això vol dir que ha estat capaç de fascinar generacions molt seguides, molt diferents, i fins avui.
Si agaféssim tota la producció literària en català des de les homilies d'Organyà per anar ben lluny, quin lloc ocuparia avui Pla?
Jo crec que és un periodista modern. Ell va debutar com a periodista, la seva prosa literària sempre acostumava a sortir primerament com a article, naturalment articles amb un segell personal d'un periodisme literari. Però jo crec que és un periodista modern, sobretot no només per l'estil molt orientat cap al gran públic, no només cap a una èlit d'especialistes o una èlit de grans paladars literaris, sinó que ell, ho comprovo, no?, que des dels seus primers anys d'aprenentatge a París va observar la naixença d'aquesta nova literatura dedicada al gran públic, i ell s'hi va dedicar amb cos i ànima.
Dius que hi ha un pla per a cada ocasió. Per què?
Perquè la seva temàtica és amplíssima. O sigui, cadascú pot triar entre els dietaris, com aquest fragment que hem d'escoltar de Les Hores sobre l'observació del pas de l'any, pot triar els viatges, pot triar els retrats biogràfics dels homenots, pot triar temàtiques, la cuina fins i tot, pot triar temàtiques molt diferents, sempre amb una estructura de fragments més o menys curts o més o menys llargs, però molt tributaris de l'article de premsa, i llavors jo crec que aquest ventall temàtic el fa molt accessible per gustos diferents i per moments diferents.
I per què se'l pot llegir sense esforç?
Sí, però això tampoc ens hauria d'enganyar. És a dir, l'esforç d'escriure senzill, però això no treu que hi ha una feina molt laboriosa al darrere, a la qual es va dedicar d'una manera intensiva durant tota la seva vida, durant més de 60 anys d'activitat. Va debutar als 20 anys i va morir als 80 i escaig. Per tant, va ser una especialitat molt treballada, aquesta senzillesa.
Sobretot l'adjectiu, segons deia ell, per això fumava, per la feina que li costava trobar l'adjectiu adient.
Bueno, aquí també hi ha una mica de posat, És a dir, tots els que escrivim ens agrada de vegades dibuixar una màscara de l'artista i fer-nos-ho venir bé una mica, no? Jo crec que també hi ha una mica de posat, però en tot cas un posat afortunat, i la prova és que encara ho repetim avui, no?
Com dius, el llibre durant més de 60 anys, és a dir, del 1920, quan se va anar a fer de corresponsal a París fins a la seva mort, el 81, Josep Pla va mantenir una activitat literària intensíssima que es va traduir en milers d'articles periodístics i una quantitat ingent de llibres, i mai no va deixar d'obtenir un gran èxit de públic que encara avui, com dius, manté. Aquesta és la vitalitat a la qual fa referència.
Exactament, exactament. Però no la vitalitat del personatge, per descomptat, però també la vitalitat del públic. És a dir, el fet de que hagi tingut un públic tan sostingut al llarg de generacions diferents, em sembla que també demostra una certa vitalitat del públic lector en català. En primer lloc, la vitalitat de Josep Pla, naturalment, que fins i tot alguns podem pensar que en va fer un gramassa i que potser hauria pogut condensar més la seva obra en llibres més treballats, d'obligada referència, en comptes d'esllanegar-la com va fer amb llibres tan diversos i de vegades tan precipitats, no? Però hi ha una vitalitat de l'autor i també hi ha una vitalitat del públic lector.
Dius que el va acompanyar sempre a la polèmica i encara l'acompanya, i això naturalment no és fruit de l'atzar, sinó el resultat d'una opció deliberada per part de Pla a l'hora de donar sortida a la seva grafomania. Com s'explica que encara l'acompanyi la polèmica?
Jo crec que és bastant inevitable, eh? És a dir, qualsevol autor, sobretot si li toca viure èpoques convulses en el qual la societat es divideix en bàndols diferents, és bastant inevitable. És a dir, rarament s'arriba a la celebritat d'una manera unànime, naturalment. No oblidem que va haver-hi una guerra civil entremig, no?
No ha rebut el Premi de les Lletres Catalanes Josep Pla. Se li concedirà algun dia?
No. És una vergonya, però és un premi que es concedeix exclusivament a autors vius. No se li va concedir en vida, tampoc se li va concedir a Josep Carner, i trobaríem altres exemples. Jo crec que va ser un error de l'entitat organitzadora d'aquest premi.
Era misògin, clar.
Ens hem de situar en aquella època. Nosaltres, els que tenim una edat molt diferent de la seva, ens pensem que les coses sempre han estat més o menys com les hem conegudes nosaltres personalment. I això no és així. Si ens situem als anys 20, 30, 40 i 50, el masclisme era molt més habitual que no pas avui, en què els costums han evolucionat, sobretot després de la instauració de la democràcia, els costums d'aquest tipus han evolucionat amb molta rapidesa. Ara bé, durant llargues dècades, el masclisme, la misogínia, era moneda corrent, desgraciadament.
Ell anava de pagès.
Una vegada més, com abans deia, era la màscara que ell es va voler atribuir una mica per justificar, doncs, que se n'havia anat a viure a Palafrugell per una sèrie de circumstàncies personals després de la Guerra Civil, i que es mantenia bastant al marge de la vida social barcelonina. Llavors, que a més a més, naturalment, s'estimava el seu paisatge natal, que és el de Palafrugell i el de l'Empordà, no?
I com li neix aquesta diabòlica necessitat d'escriure i de llegir?
Això, jo en parlo, fins i tot faig una mica d'anàlisi de la grafomania. La grafomania, com el seu nom indica, no deixa de ser una alteració de la conducta, és a dir, una persona que no sap aturar-se d'escriure i que necessita escriure contínuament cada dia coses molt diferents i no poder-se aturar d'omplir paper, no? El que passa que la grafomania tampoc pot ser un judici de valor, perquè es pot omplir molt paper amb talent i es pot omplir molt paper sense talent. És a dir, l'obra publicada, l'obra completa de Josep Pla, és d'una extensió absolutament exagerada en comparació amb les altres obres completes d'altres autors a nivell mundial.
Ens ho diu Xavier Fabrés i Verdú, Barcelona 1949, periodista i escriptor de nombrosos llibres de biografia, reportatges, dietaris i viatges. És un dels estudiosos més veterans de Josep Pla. Exemples: Josep Pla, biografia de l'Homenot, La vida de Josep Pla a l'Empordà, Les dones de Josep Pla, Les preguntes pendents de Josep Pla, Josep Pla, sis amics i un amant, i ara s'acaba de publicar Josep Pla o la vitalitat, una biografia literària on parla de l'evolució estilística, de les virtuts i moments més memorables del mestre Pla. Premi Carles Rahola d'Assaig 2020. Enhorabona, Xavier.
Bé, moltes gràcies. gràcies, em va fer il·lusió rebre aquest premi, efectivament.
Amb aquests ja són 6 els llibres que has fet dedicats a Pla. Dóna, per tant, aquest gran prosista?
Sembla que sí. Sembla que sí per les reedicions de la seva obra i també per l'interès que desperten els llibres que avui s'escriuen sobre ell. Entre altres motius perquè ell mateix va amagar molts aspectes de la seva biografia o de la seva tècnica literària sota aquesta màscara que acabem de parlar, no? Aleshores, avui aixecar aquest vel que ell va posar, doncs és una cosa que interessa molt no només als estudiosos, sinó també al públic que segueix aquests llibres.
Dijous, dia 23, Sant Jordi, es compliran 40 anys de la mort de Josep Pla. Li dedicarem un parell de dies al programa, el primer dels quals ha sigut amb Xavier Fabrés. I també escoltant aquest Abril i els Paraigües, un dels 52 capítols, un per cada setmana de l'any, que Catalunya Ràdio va dedicar a la ciutat plegant el 20è aniversari de la seva mort, inspirat en les hores, volum 20è de les seves obres completes, i que, amb la veu de Lluís Soler, Sílvia Soler, Dolors Martínez, l'assistència de Rafael Vigorra i la direcció tècnica de Manel Bernat, podeu escoltar en 2 CDs que es van publicar en el seu moment i també al portal de catradio.cat. Xavier Fabrés, moltíssimes gràcies pel teu temps i bona diada de Sant Jordi.
Igualment, gràcies a vosaltres.
El temps és molt aleatori. Veig regalimar l'aigua pels vidres de les finestres del mas. Sento que ve de la cuina una olor de faves tendres amb un brot de romaní, ofegades. I en aquestes hores tan fungibles penso en els paraigües. Per contrast, un paraigua és un d'aquells objectes perfectes, acabats, no susceptibles de modificació apreciable, ni intemporals. L'exemple típic de les coses acabades serà sempre la roda. Hi ha alguna cosa més perfecta, més complimentada que la roda? El seu invent degué revolucionar el món. Hi ha altres objectes decisius, el rellotge, la pipa, el timó de les embarcacions, els pantalons. Poden ser els pantalons objecte d'alguna modificació essencial? No ho crec.